del monestir.
Passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí, és moment de tertúlia, és moment de l'última tertúlia d'aquesta setmana i estic molt ben acompanyat aquí a l'estudi Ramon Bernils de Cugat Mèdia. Deixeu-me saludar els tertulians. Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria Balcells, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com esteu?
Molt bé.
Cristian Treceño, bon dia.
Molt bon dia.
Roger Casamitjana, bon dia.
Bon dia.
I Jordi Molgó, bon dia.
Bon dia.
No heu fallat cap, eh? Molt bé, estic molt content que m'acompanyeu aquí en el meu debut davant dels micròfons del Sant Cugat a Fons. I parlarem, així, a la primera carpeta que vull obrir. Avui hi ha una vaga convocada per l'emergència climàtica. El jovent de Sant Cugat es mobilitza, el Fridays for Future doncs d'alguna forma reivindica aquesta emergència climàtica que viu el nostre planeta. És la tercera vaga mundial pel clima. No sé si hi assistireu així d'entrada.
Quan diem vaga, per exemple, ara estem com treballant, diríem, no? Una cosa així. Però en tot cas jo crec que això es manifestarà sobretot a la manifestació d'aquesta tarda, majoritàriament a Barcelona, i en aquest cas jo sí que penso assistir-hi, encara que sigui només... No sé si servirà per alguna cosa que hi anem o no, però crec que és com un deure que tenim, i sobretot, diríem, per acompanyar els joves que per primera vegada, doncs, o no sé si per primera, però com a mínim s'impliquen, sembla que de forma seriosa, en un tema important.
No sé, els altres, si teniu pensat anar a Barcelona o a l'estació de Sant Cugat?
Jo a Barcelona faig de cangur perquè els meus fills hi puguin anar. O sigui, jo a la tarda em toca...
És una altra forma de contribuir,
no? Cuidar nets.
Sí, no és només a Sant Cugat, a moltíssims llocs. Realment la gent jove s'ha mobilitzat per aquesta qüestió, perquè genera indignació veure l'immobilisme dels grans mandataris, que en definitiva són els que tenen una mica la clau per aturar aquesta cursa que ens porta a l'abisme, realment, perquè clar, no coneixem un altre lloc que puguem habitar. La Terra és l'únic, és el nostre hàbitat, és l'únic lloc on podem viure, i el que sembla cal ser ruc per destruir l'únic lloc on pots viure, no? Perquè no té cap sentit, però l'ésser humà és així. I per tant, doncs, no només la gent jove, ens afecta a tots, ens afecta absolutament a tots. No hi ha cap ésser humà que s'escapi de tot això. I el que és trist és veure que bé, les misèries humanes, que en definitiva són l'afany de diners al final, tot és afany de diners, al final s'acaba aquí, per diferents causes, per diferents raons, i al final, doncs, la gent, suposo, és normal que la gent se senti impotent, perquè veu aquestes cimeres internacionals que es fan i que al final acaben pràcticament en res, i que tot és a molt llarg termini. I quan després veus el que diuen els científics, i et diuen que això corre pressa perquè això va així, i per exemple el mateix el Telenotícies, Francesc Mauri explicava com havia canviat la façana litoral, el terreny que s'havia perdut, oi? I com l'aigua havia guanyat tot aquest terreny. Però això no és per riure. I quan ho veus, i a més en poc temps, perquè dius, ui, això fa uns no sé quants segles, no, si això és immediat, i com que va més ràpid, perquè la desglaciació genera tot això, i després, clar, tenim aquestes devastacions de pluges i de vents huracanats, i saps? Som nosaltres, sí. Així, som nosaltres.
Però jo diria que està bé, i penso que és important, doncs, una presa de consciència col·lectiva, perquè sense això, doncs, les coses no es mouen. Però jo diria que siguem molt realistes, dir una vaga d'un dia, ni que sigui molt gran i molt massiva, són petites pessigolles al sistema. I el sistema està molt, molt consolidat, i aquí, en el fons, estan en joc una colla d'interessos, interessos immediats que els que hi estan, doncs, implicats no estan disposats a renunciar-hi, i en tot cas s'ha d'anar cap a trobar estratègies més a llarg termini, implicant-hi els organismes internacionals, la política internacional, i sense això no avancem. És a dir, podem quedar molt satisfets avui, o quanta gent ha anat a la manifestació o han fet vaga, però dic, això és pessigolletes al sistema que estarem igual. però és un problema que anem de prendre consciència, i és bo, jo penso que a través d'una cosa o d'una altra la gent en prenem consciència a nivell personal, familiar, etc. Però cal anar després a les mesures polítiques aquí, en la proximitat de la política nostra, i sobretot doncs, en les grans decisions dels organismes internacionals.
Perquè sembla a vegades que el moviment social no va en sintonia amb les decisions polítiques, no? Sobretot en matèria d'ecologisme i de medi ambient. No sé, com ho veieu vosaltres? Jordi, Crescent?
Sí, jo veig que bueno, els camins estan molt separats, et dona la sensació que estan molt separats, i jo quasi ho asseguraria de que van cada un pel seu cantó, i que això implica moltes coses. Jo, de veritat, a vegades penso que dins de la revolució tecnològica que anem vivint, penso que falta la pota del medi ambient. I falta, és a dir, ens estem fent una revolució total de comunicacions i de tot, i sembla que no trobem el camí, o no el volen trobar, que també és possible, de poder solucionar coses com aquestes, que tecnològicament jo crec que es poden anar solucionant, si més no, a pa i vagant. Vull dir, l'emergència és total, són 40 metres de retrocés des de l'any 68, si no recordo jo malament que deien ahir, 40 metres que s'ha perdut la platja. Vull dir, això és molt, això és alarmant, vull dir, això és...
Sí, però jo volia afegir-hi que està clar, s'han pres algunes mesures i reflexiona, que sé jo, els gasos contaminants, la reducció dels cotxes, les grans ciutats, tot això són elements que s'han de fer i s'han de... Però a mi m'ha estranyat que a l'hora doncs, de dir, a veure, què fem, com ho parem tot això, ens hem atrevit a dir, a veure si aturem l'entrada de cotxes en una ciutat o de reducció dels gasos dels cotxes. Però no he sentit en cap moment algú que qüestioni la quantitat de gasos contaminants que genera els avions, per exemple. Mm-hmm. És a dir, està multiplicant-se però exponencialment els vols aquí que emeten una quantitat de gasos i d'això ningú diu, ep, això ho hem d'aturar.
Aquest estiu, de fet, hem batut el rècord de més avions volant en el mateix moment. És això. A dir, que no només anem cap a baix, sinó que encara estem augmentant més aquest trànsit.
Però no es posa sobre la taula, això. Aquest no, no és un capítol.
Bé, que es posa sobre la taula, en segon. Jo l'altre dia vaig sentir, ara no em digueu quina companyia, però que intentava utilitzar un altre tipus de carburant, diríem, que contaminava menys. És a dir, això evidentment tampoc resol el problema, però és que jo crec que resoldre'l amb un plaç de temps mínim és impossible. És impossible perquè hi ha els grans creuers que arriben a Barcelona, que no sé ni el que emeten, prefereixo gairebé no saber-ho, els avions que van volant cada dia més amb els vols barats, etc. Però jo crec...
Però que hi ha interessos a darrere. Eh?
Que hi ha molts interessos a darrere, molts. I que evidentment no es poden parar, i des d'això i des del menjar que malbaratem i 30.000 coses, l'aigua que gastem inútilment, etc, etc. Però jo crec que en aquests moments hi ha un nivell de conscienciació que potser no hi era fa doncs, 10 anys, 15 anys. Jo no dic que això ho resolgui, perquè efectivament per resoldre-ho jo crec que es necessita allò, un cop de puny sobre la taula, però molt fora, tots els nivells, que no s'està fent. Però crec que sí que s'estan, i penso que les tecnologies també poden ajudar a fer que, no sé si les mateixes coses o diferent, però contaminin menys.
Hem de procurar, en tot cas, que això, contaminar menys, però el que no podrem fer és canviar el signe dels temps. Sí. Perquè el planeta s'ha fet més petit. Uh-huh. I per això la gent viatja més. És a dir, la gent, ara quan té un cap de setmana, no dic les vacances, agafa l'avió i se'n va a Londres, però se'n va molt més lluny. I això abans era impossible de fer. I clar, com que el món s'ha fet més petit i la gent considera que anar a Londres el cap de setmana doncs és la cosa més normal del món, perquè és que primer costa pocs diners, és barat, i a més és rapidíssim, doncs la gent ho fa. Com li dius a la gent? No, això no ho pots fer perquè contamines i tal. Per tant, el signe dels temps és aquest. La gent viatja molt, la gent va a llocs on els nostres pares no hi havien anat mai de vacances, i avui dia la gent va a llocs exòtics i de tota mena. Clar, el món s'ha fet més petit, tot és més fàcil, és més econòmic viatjar per tot el planeta, i clar, dius, això té una contrapartida, és fantàstic, no? Perquè clar, pots anar a Austràlia tranquil·lament i bé, molt bé. Però... Sí, com diu la Roser, clar, tot això suposa una despesa brutal en el benestar del planeta. Quin és el guany? Doncs aleshores, com que no, difícilment podrem canviar que la gent viatgi quan vulgui, on vulgui, haurem de trobar la manera que quan viatgi no malmeti el planeta. Val, fins aquí, fantàstic. Ara això com es fa? I qui està disposat a fer-ho? Clar, perquè totes aquestes empreses que tenen aquest negoci no li diràs que tanquin, perquè... Per tant, és un peix que es mossega la cua i al final és l'ésser humà, som nosaltres, la decisió és nostra. Però com que hi ha interessos creats i tothom pensa bé, mentre jo... Això serà... Quan jo ja no hi seré, oi? Quan jo ja no hi seré, doncs mentrestant faig negoci. Per tant, és molt difícil de solucionar.
Fins a quin punt en unes eleccions i en un debat electoral aquest punt serà un punt de debat, de propostes, de confrontació, de mesures a prendre d'una cosa que ens afecta tant col·lectivament.
Mira, hi ha una cosa... No hi és.
Deixa'm escoltar el Cristian.
Hi ha una cosa que està claríssima. Estem en una emergència climàtica i una emergència s'ha de tractar com el que és. El que passa que, com que som com estruços, que mirem cap a un altre costat fins que no ho tenim al davant, i quan ho tenim al davant sovint ho ignorem com a espècie, i com a sistema sempre ha estat així. I, els refugiats ja pràcticament no surten al diari, i això no vol dir que no estiguin arribant a carretades, pobres. No s'ha fet res. Ningú ha fet res. Ningú... Pot haver manifestacions, pot haver qui doni suport a ONGs de rescat, però és que no són més que, com deia el Josep Maria, petites pessigolles al sistema i un tranquil·litzador de consciències o un activisme que no és prou fort com per canviar les coses. Hi ha una consciència de base, jo estic convençut, en general, també t'he de dir que en segons quins nivells educatius, perquè no tot arreu és igual, envers el que és l'ecologia, el reciclatge... Però també és cert que no hi ha un suport equitatiu per part del govern. O sigui, tu no pots començar a treballar per un... No pots començar. O sigui, a mi em sembla que és erroni començar a treballar amb que les furgonetes que tenen més de 10 anys o els dièsels que tenen més de 10 anys deixin d'entrar en una ciutat sense proposar una alternativa sòlida i fiable. I en aquests moments no hi ha una alternativa sòlida i fiable de transport públic. O sigui, nosaltres som uns privilegiats aquí a Sant Cugat, però hi ha molta gent que agafa el cotxe per baixar a Barcelona per anar a treballar. Hi ha segons quins indrets de Barcelona des d'aquí també han d'agafar el cotxe, perquè si no és una hora i tres quarts, una hora i dos quarts de viatge per necessitat, perquè és que no ho poden fer d'una altra manera, d'una forma lògica i normal. Aleshores, jo crec que això per un costat, el que comentàveu dels avions, hi ha alternatives perquè un avió voli contaminant molt menys. S'han fet proves per vols més curts amb energia solar, amb altres tipus d'energia. En el cas dels creuers, a Barcelona no els endollen, segons tinc entès, pel preu desorbitat de l'electricitat. En altres ports d'altres països, arribar al creuer s'endolla i para els motors. Aquí els hi surt més a compte tenir els motors encesos que pagar l'electricitat. No sé.
Ara s'han pres mesures sobre això. Però,
sí,
però...
Bueno, a veure quan s'apliquen. A veure quan s'apliquen i quin resultat tenen i si s'accepten. Però després també, jo crec que una de les coses molt positives de la jornada d'avui és que per primera vegada veiem adolescents a nivell mundial organitzats. Uh-huh. I amb una cosa molt positiva, que no sé qui hi ha al darrere, i no ho dic d'una forma pejorativa, però clar... també hem de pensar que la Greta ha de tenir un equip al darrere molt consistent de finançament, de comunicació, d'assessorament, que no sé qui són. No ho sé. I no és que l'estigui posant en dubte el seu activisme, sinó que hi ha un moviment al darrere també, que no sé qui són, que ha vist com una punta de llança per poder obrir camí, pensant de forma positiva, evidentment, des del meu punt de vista, que és el jovent el que s'ha de mobilitzar. Si això no és més que una maniobra publicitària i de màrqueting, que podria ser, i que jo espero que no sigui així, si realment el jovent comença a reaccionar i se'ls arrela a aquest pensament, se li consolida, jo crec que és una de les millors notícies que podem tenir per la lluita contra el canvi climàtic. Perquè aquests nanos d'aquí 2 anys estaran votant. La major part tenen 14, 15, 16 anys. Això és important en un entorn democràtic. D'aquí un temps estaran prenent decisions. Estaran formats, estaran dins de la roda laboral. Si dins d'aquest procés el seu pensament ecològic no es torça, igual, quan arribi un d'aquests nanos amb una planta de reciclatge, no reciclarà només el 30% del que tirem en els contenidors classificats, sinó que igual ens acostem a un 100%. Igual tenen prou consciència com per canviar el model de negoci de tot això i fer que el reciclatge continuï sent un negoci, perquè si no ho és, no funcionarà en un món capitalista, però que sigui un negoci que no rendeixi només a les butxaques de qui l'han organitzat, sinó que rendeixi cap al planeta.
Deixa'm recollir dos ítems perquè has dit coses interessants. Primer, a l'activisme aquest actual, que sembla ser que es queda una mica en la superficialitat, en el tuit, en la publicació a Facebook, en fer un gran concert al Palau Sant Jordi i després, al cap d'uns mesos, ja ningú se'n recorda. Com si diguéssim, l'agenda mediàtica actual ens porta per les diferents problemàtiques, però alhora quan surt un altre focus, doncs se'ns oblida de la problemàtica anterior. I per altra, aquesta joventut, aquest activisme de la joventut, que no sé si s'havia vist, no sé si vosaltres ho havíeu vist el jovent tan implicat, vosaltres que teniu una experiència i que teniu una trajectòria, veure el jovent d'alguna forma mobilitzant-se com no ho havia fet mai, no sé quina sensació us produeix.
Home, jo t'he de dir que el jovent una mica més gran sí que en determinats moments s'havia mobilitzat, sobretot els estudiants, etc. Hi havia hagut importants mobilitzacions, però potser no d'aquesta edat. És a dir, era un altre tipus de jovent que se suposava que tenia, què, 19, 20 anys, quan estaven a la universitat o quan estàvem a la universitat. Jo una mobilització, diguem-li, tan important, i sobretot a nivell mundial com la que s'està organitzant ara, jo no tinc record d'haver-la vist.
Afegiria jo més interclassista.
Sí,
perquè
exacte.
És un element perquè les
que és important, perquè jo crec que les mobilitzacions efectivament dels anys 60 i pico, per dir alguna cosa, no? Vull dir, potser ocupaven un això, independentment de les que hi havia a nivell obrer, diríem, però eren com a més separades, no? I en canvi aquí sí que sembla que tothom s'hi ajunti, és a dir, vingui d'on vingui, s'hi ajunti, i a més l'edat, esclar, no és la mateixa tenir 19 o 20 anys que tenir-ne, no sé quan t'entenen aquests nois que van aquí, però això que deies tu, 14, 15 anys, com a molt, no? Per tant, jo crec que sí que és important. A més, jo penso que aquesta mobilització i aquesta implicació o empoderament del jovent pot fer que prenguin consciència d'altres problemes, no només del canvi climàtic, sinó de determinades situacions socials, del problema dels refugiats, etc.
Vols dir que li agafin el gust a la lluita social?
Exacte, sí. Pues diguem-ho així, ojalà, no? Jo penso que a vegades pues, quan un està mobilitzat es mobilitza efectivament per un motiu o per un objectiu, però és més possible que a partir d'aquí puguin intervenir altres, almenys jo així ho penso, i penso que això també és una cosa positiva, que és potser l'única bona notícia que tenim.
El maig del 68, bé, en principi avui en parlem encara i es parla passat a la història, és perquè va haver-hi una unitat entre estudiants i obrers. Tenien causes diferents, però es van unir i els estudiants van veure que també doncs, amb els obrers eren molts més i tenien molta més força. Però clar, els obrers, el que defensaven els estudiants, allò no els motivava, ells defensaven una altra cosa, necessitats més bàsiques. Els altres eren, doncs, no tots eren gent molt humil, els estudiants eren gent, de vegades, bé, de classe mitjana en tot cas, i quan els obrers es van desmarcar, no els van seguir amb les seves idees, el moviment va anar esfilagarçant-se i al final va acabar. Però va haver-hi un moment que va tenir tanta força perquè es van unir, va ser un moviment social absolut dels obrers i dels estudiants tots junts, i l'Estat se'n va ressentir, evidentment, no? Malauradament, aquestes coses, això que deia abans el Cristian, les coses... Avui tot és tan... La velocitat és tan extraordinària de tot que duren el que dura el Telenotícies, no el que dura el Telenotícies, és a dir, ets, existeixes, mentre ets notícia al Telenotícies, mentre apareixes. I durant uns dies tothom parla d'allò i tothom comenta, has vist això, sí i tal. Però clar, es comprèn que periodísticament no pots estar parlant sempre del mateix. Però a vegades caldria fer seguiment d'allò, perquè ho has tocat i després ja dius, i allò que ha passat, com ha acabat allò? Però clar, hi ha tantes coses que són importants i que s'han de dir, i el Telenotícies té uns 30 minuts, doncs ho has de condensar. I tot és tan esquemàtic que t'has de fer una idea perquè en no sé quants segons et dona una informació que, com que avui la gent no llegeix gaire els diaris, doncs es queda amb aquella idea d'aquells 40 segons i aquell tall de veu de no sé qui, i en fi... vull dir, correm tant que al final caldria saber on anem.
Jo crec, seguint la mateixa tònica, jo crec que és un moment important per la joventut i pel que no és jove, és a dir, en aquí hi ha una sèrie de governs, hi ha una sèrie de establerta, una sèrie de normes establertes per interessos econòmics, per tot, però algú ha de vigilar això. És algú ha de dir constantment a qui governa, a qui té la influència, de que aquí hi ha un problema. És a dir, el problema és aquest, de que durant les notícies o durant les mobilitzacions, doncs això, unes hores, uns minuts o el que sigui. Jo penso que si aquesta mobilització serveix per sentar l'esperit crític davant de tota aquesta emergència, jo penso que haurem guanyat de molt. I només estic pensant una cosa. Per exemple, tot el transport de camions. Jo només posaré el cas d'Espanya, que es poden traspassar els ferrocarrils. Clar. És que fora un pas impressionant. Clar. Impressionant. I aquí ningú se'n preocupa, al contrari. Quants més camions, millor. I és que fa el mateix que fa un tren. Van de cim a cim dels centres aquests internacionals de mercaderies, però fan igual que els trens. Uh-huh. Que abans anàvem d'aquí fins a Portbou, o d'aquí fins a Cervera, o fins d'aquí fins a no sé on. Estem fent el mateix. Per què no fem el tren? Que pot utilitzar energies netes. I abandonem una mica el transport. Uh-huh. A més d'altres iniciatives del quilòmetre zero, hi ha moltes coses que poden fer d'aquestes, però si no hi ha ningú que estigui vigilant i dient-ho i repetint-ho i fent-ho, aquí és molt difícil, perquè els interessos econòmics ja sabem com juguen.
Jo voldria dir també, una mica insistint potser en el que deia abans el Víctor, és veritat que són els grans governs els que han de prendre les decisions, això no hi ha cap mena de dubte, vull dir, no els hi trec pas cap responsabilitat, però també entenem que també nosaltres, quan dic nosaltres vull dir el primer món, perquè deixem els altres que no tenen, per desgràcia, ni dret a contaminar, exacte, com aquell qui diu, no? Bueno, m'enteneu el que vull dir, no?
Sí.
Jo dic que els habitants del primer món també ens hem acostumat a una sèrie de coses que cada vegada que ens toquen una cosa protestem.
Ah, sí.
Val? Jo ja entenc que no deixis entrar les furgonetes o tal, és allò, una pessigolla, res més que una pessigolla, però és alguna cosa, però ja protestem i continuem consumint kiwis de Nova Zelanda i no els consumim d'aquí del Maresme, que també en deuen plantar, suposo jo, etc. És una anècdota només, no? Per tant, també la gent necessitem, a part dels governs, la gent també necessitem una certa conscienciació, perquè sí, estem acostumats a un tipus de... i continuo dient que és el primer món, eh? Estem acostumats a unes comoditats o un tipus de vida que també porten a una sèrie de coses que en absolut són sanes ni són adequades.
Ni necessàries,
per suposar.
Em comentava això que diu la Roser, em comentava uns amics, ell català, ella australiana, viuen a Catalunya, Barcelona, i em comentava ella, tristament sorpresa, deia, que havien tingut una visita, havien tingut uns dies, uns amics que venien dels Estats Units, i a l'estiu, i van estar allà uns dies i tal, i li van dir, hem estat molt bé, doncs hem estat molt bé, molt a gust amb vosaltres, encantadíssims, i teniu casa nostra als Estats Units també i tal, diu, però ja haureu de perdonar, però nosaltres no vindrem més a casa vostra, si venim anirem a un hotel, no perquè no hàgim estat bé, sinó perquè és que no teniu aire condicionat i fa molta calor i nosaltres no ho aguantem i tal, i es va quedar estorada perquè va dir això, que deies, no, la Roser? És a dir, som nens rics, nens mimats, i dius, no vindré a casa teva perquè no tens aire condicionat, no, i jo necessito l'aire condicionat. I clar,
no puc viure sense l'aire condicionat.
Multiplica-ho, això, no? Això és típic de ciutadà del primer món, de nen ric, que diu, escolta, saps? I doncs, quan això ho multipliques per tants milions de persones, el resultat que tens és el que ara discutim.
Mira, en relació amb el que deia la Roser, el kiwis de Nova Zelanda
era una anècdota, no.
A mi m'ha vingut una cosa,
és que tinc un cunyat de Nova Zelanda, sí.
No, és que m'ha vingut una cosa al cap que a mi em faria por que es frivolitzés amb el que està passant i s'acabés transformant en un lema, en una samarreta, amb una estratègia comercial.
Mira que macos els nens, no?
Bueno, com ha passat també, per exemple, amb el consum de productes ecològics, no? Nosaltres des de fa temps a casa, bueno, a Can Ninot, ja des de l'origen, és una empresa, una associació, no una empresa, que està pensada per tenir una petjada ecològica el més proper a zero possible. Fem els espectacles amb material reciclat, o sigui, ens fem un munt de passem un munt d'hores remenant merda, entres al taller i hi ha caixes, hi ha cartrons, hi ha trossos de tela, tot de coses que són susceptibles de ser reciclades, i amb això fem els espectacles. Això ens porta molta més feina que no pas anar a l'Abacus i comprar-ho, eh? O sigui, no és per un tema pressupostari, és per un tema de conscienciació. Hem trobat ja la manera d'evitar un 50% de les entrades del paper, treballem en oficina sense paper, vull dir, intentem sempre anar buscant les coses, a l'aire condicionat es posa el mínim imprescindible perquè s'estigui bé, bombetes de baix consum, o sigui, tot superpensat. I a casa fem el mateix. Ja fa anys que també hem eliminat el que són les ampolles d'aigua i tenim un sistema de filtratge perquè em sembla un disbarat cada setmana llançar ampolles de plàstic amb emporrillo. I ja fa molts anys també que vam trobar la manera de consumir producte de proximitat. Després, al cap d'uns anys, entres a les grans superfícies i comences a veure els productes, les grans esteses de productes eco o bio, com els hi diuen. Vale. Un dia ens vam entretenir a mirar què era allò, perquè estan algunes coses francament bé de preu. Molt bé. Resulta que hi ha cogombres bio que venen d'Holanda. Això ja es carrega l'etiqueta bio sota el meu concepte, i embolicats en plàstic. O sigui, dos factors que no tenen cap mena de sentit.
Són dos conceptes, els bio i la proximitat, saps? No,
però és que no pot ser. O sigui, tu, no pots, tu si estàs conscienciat, el que no pots fer és comprar un cogombre que està embolicat en plàstic, que ve d'Holanda, que l'han transportat, evidentment, amb camió fins aquí, no? També pomes ecològiques que poden venir de Xile o de no sé on venien, val?
Etiquetes eco.
Sí, però i la carn també, i moltes coses d'aquestes, no? Aleshores, què han fet? Veuen una tendència comercial i la transformen i la incorporen a dins de la seva organització. És a dir, on em surt més barat comprar el cogombre que és eco? Aquí. Però el compro ja, l'envaso en plàstic, te'l poso aquí amb una etiqueta a la mar de maca, tot l'espai amb simulacre com si fos tot de fusta i tal, perquè el hipster de turno o qui sigui vagi a comprar allà i se senti tranquil. Aleshores, aquestes adormideres de consciència a mi és el que em fan por. Saps? Perquè, com tu deies, el dels nens rics amb l'aire condicionant, també hi ha el nen ric de l'altre costat, que compra xocolata amb un certificat de conreament responsable, no sé què i tal, vale, el conreament ha estat responsable, però la resta de la producció, què? Quin certificat et donen? Després aquest tio que ha comprat allò porta, i jo també m'hi poso, un telèfon mòbil a la butxaca que l'han estat fabricant amb quines condicions i a on. O te'n vas a comprar la roba en el lloc més econòmic perquè, evidentment, no arribes a final de mes i resulta que allò està fet a Bangladesh o a Turquia o a la Xina. Hi ha molt cinisme aquí al voltant. Hi ha moltes coses que s'han de canviar. I jo, sincerament, crec que ni com a consumidor saps com fer-ho i els polítics que han de decidir, tampoc. Perquè hem liat tant la història i hem embolicat tant les coses que ara mateix seria més fàcil fer, mira senyors, parem i tornem a començar, jo crec. Sé que és impossible, eh? Perquè crec que hem arribat a un punt que o es fa això o realment canviar-ho serà francament difícil. Francament difícil. I no vull ser catastrofista, però crec que fins que no hi hagi... fins que no sigui massa tard, no reaccionarà. I aleshores s'intentarà reconstruir, com ha passat amb 30.000 altres coses al llarg de la història de la nostra espècie.
Però ja hi ha morts per contaminació. Vull dir que el problema ja és real a dia d'avui, ja és una problemàtica que s'emporta vides, no, i no hem de creuar cap
oceà. Malauradament no. Qui s'ha mort?
A Barcelona hi ha...
Són una estadística, no tenen ni nom ni cognom pel sistema, ni per la gent.
Bé, una de les coses que és més perillosa és a dir, a veure, no m'explico bé, és a dir, pel concepte, com que qui talla el bacallà en definitiva en aquest planeta és el primer món, som nosaltres els nens rics del planeta, això no vol dir que no hi hagi gent que de rics no té ni la més remota idea de què significa aquesta paraula, però em refereixo que depèn de nosaltres, depèn del primer món, les morts que es produeixen en la resta del món, del planeta, no compten. És a dir, no és igual que morin no sé quantes persones californianes a que morin tantes persones a Tanzània o on sigui. Per tant, no, com que no és el mateix, perquè donem més importància a la mort d'un californià que no pas a la de... per exemple, aquelles persones, aquells pobres 14 que intentaven arribar a les costes de Ceuta i tal, i Melilla, que van morir perquè els hi disparaven bales de goma i pots de fum i tot això, i van morir quan estaven intentant lluitar per la supervivència, no? Pobres. Què passa amb ell? Saps? No compten. No compten, són això, que una estadística, no compten per res, eren 14 individus que corrien. Però si arriben a ser 14 alemanys, o russos californians, la cosa canvia radicalment. Primera, perquè als seus països hi ha un conflicte diplomàtic. Escolta, m'han matat 14 persones vostès, no? 14 californians o 14 alemanys. I la Merkel hagués, cop de puny a la taula. Però no compten, pobrets, no són ningú. Per tant, només quan veiem les orelles al llop a casa, a prop de casa nostra realment, del primer món i els europeus i els nord-americans, aleshores és quan potser encara fem alguna cosa, però mentre passa lluny, aquesta gent són, això que dèieu, no? Estadístiques, són números.
Jo només volia recordar, a propòsit d'aquestes estadístiques, és evident que no són potser alarmants, però si tu escoltes Salut Pública de Catalunya te diran quantes morts són atribuïbles a la contaminació de l'aire i la contaminació ambiental, i això ho tenen ben analitzat. I jo us puc dir, doncs, per exemple, a l'Hospital Clínic tenen un servei on això està absolutament controlat i saben si se'n moren 3 o 23, efectivament, sense nom i cognom, això està claríssim, i per tant tu pots pensar, vés a saber per què se'n mor, però la gent que està a Salut Pública sap molt bé de què se'n mor aquella gent.
Sí, però quan jo parlo que no tenen ni nom ni cognom, em refereixo que no tenen una repercussió directa.
Estic d'acord.
Com ens hem acostumat a que les coses tinguin repercussió, que és amb un nom, un cognom, i en plan, mira aquest pobre senyor, mira tot el que ha deixat al darrere. Vivim en una indústria de l'espectacle.
Estic d'acord, però que ho tenim a casa, eh? Vull dir, només vull posar de manifest que independentment d'això, que efectivament si es mor un de Ghana o un de Sàmbia, doncs bueno, allà ell, diguem, no?
Mira,
mala sort, però és que aquí també s'estan morint els nostres compatriotes d'una cosa que és tan tonta com això que vola per l'aire.
Jo voldria insistir en un, no sé si és detall o no, és a dir, fins que aquesta presa de consciència que va incrementant-se i tal no tingui una repercussió electoral, anava a dir, això continuarà igual. Mm. És a dir, en el moment en què això sigui una arma, però no només com a eslògan i com a paraules boniques, sinó que realment la gent que estigui opremia, el que estigui prenent mesures per parar aquesta contaminació i aquest canvi climàtic, mentre no hi hagi una repercussió d'aquestes, no en farem res. Per tant, això, a la llarga, les mobilitzacions han d'acabar tenint un impacte polític d'alguna manera, i polític vol dir immediatament electoralista, entre cometes. I a partir d'aquí veurem, doncs, si, per això jo deia, veurem, ara venen eleccions generals, després vindran autonòmiques, fins a quin punt en els debats que tindrem als mitjans de comunicació aquest tema serà un punt de conflictivitat, de debat, i de distinció
i de propostes
d'uns i altres, no? Fins que no arribi aquí, això doncs anirem tirant i farem tertúlies boniques, però que no sortirà d'aquí, no?
Jordi, no sé si vols fer algun apunt que no t'hem escoltat.
No, jo estic totalment d'acord amb tot i res. Animar-nos a tots, ens hem d'animar tots a fer-ho millor, a ser més crítics amb els governs, a tots els nivells, perquè des del poble o des de qualsevol lloc es poden fer petites coses que al final poden ser grosses, i tirar endavant i de sortir de l'emergència i a veure si és que podem solucionar alguna cosa o hi som a temps o a veure què.
Em deixeu fer-vos una pregunta una mica punyetera i us demano una mica de brevetat, que ja estem a la recta final de la tertúlia. Vosaltres mengeu carn?
Sí, però menys. Sí, però menys que fa uns anys, diríem, sí.
Sí, és igual.
Sí, bastant menys que fa uns anys, no sé per què, no sé si per consciència, per edat o per què.
Per edat.
Possiblement per edat.
Nosaltres sempre hem menjat poca carn, però mengem carn, mengem de tot.
A mi m'agrada molt la carn i reconec que amb la pressió, inclús familiar i tal, s'ha reduït molt, molt el consum, doncs, el dia a dia.
Creieu que és la línia a seguir? Més enllà de reciclar, més enllà de totes les decisions polítiques que es puguin prendre, començar per canviar la teva alimentació i canviar els teus hàbits de consum a l'hora de menjar, sí. Creieu que és directament proporcional?
Els hàbits de consum, sí. Jo et diria sí. Els hàbits de la carn és que no és necessari consumir-ne tanta quantitat.
Inclús és dolent.
Jo crec que canviar els hàbits és important, vull dir, tampoc s'ha de ser allò taca i tothom hem de ser vegans, perquè això seria una mica complicat, però jo crec que sí que hi ha una disminució per tot el que comporta, tant en quant al cost que representa això, criar una vaca, això que es diu així, com tota la deixalla que comporta.
Sí, sí.
Per exemple, els purins, sense parlar de res més.
Sí. Però a més, és que jo recordo que a casa meva, que fèiem una dieta molt mediterrània quan jo era petit, perquè teníem la sort que la meva mare no treballava, nosaltres no menjàvem tanta carn. O sigui, hi havia un dia que menjaves arròs, un dia que menjaves llegums, un altre dia sempre hi havia el plat d'amanida, la verdura, etc, un altre dia peix...
Després de la guerra no et puguis imaginar, carn un cop a la setmana.
Però era molt cara, era molt cara abans.
No, home, no, que jo t'estic parlant dels anys 80, tu.
Ja, dic, però abans era molt més cara.
Sí, segur, sí. Però vull dir que era una situació més o menys regularitzada, ja no hi havia una postguerra, no. I en canvi, després... Jo crec que els de la meva generació han fet un canvi perquè hi ha molta gent que no sap cuinar. I aleshores agafa un tros de carn, el fa a la planxa, li posa una manera al costat o li posa el que sigui i allò cada dia ja és dieta mediterrània, no? Un dia pollastre, un dia porc, un dia vedella... I no és així, no? Perquè és una altra cosa. O sigui, els fruits secs, quanta gent menja fruits secs a casa? Això m'agradaria saber-ho.
Jo sí que menjo, jo sí.
Sí, però és una cosa que està...
Ho he heretat del meu pare, jo.
És molt sa, això.
Jo com a jove he de dir que són caríssims, em costa una ajuda, afrontar-me...
Jo penso que el preu el consum ha contribuït, m'entens? I, bueno, és més fàcil menjar una hamburguesa que menjar segons quin tipus de fruita, segons quin tipus de verdura.
Hi ha fruits secs que són absolutament assequibles.
Que sí, que no, però no dic que no, però vull dir que...
I els llegums són barats, no és una cosa cara.
Clar, sí. Però bé, són els hàbits que hem perdut, sí.
Més enllà de vosaltres ja heu comentat, doncs, això que heu reduït i que heu canviat amb el pas del temps
però no només per això, cal tenir en compte una cosa, a més amb el consum de carn, que ha baixat molt perquè hi ha més consciència, com deia el Joan Maria també, però no només per això s'ha de fer, per la pròpia salut, sinó també perquè el tractament que es fa dels animals és esfereïdor. És terrible el que fem amb els animals.
Ahir veia un vídeo d'una vegana activista que deia que traguessin, sisplau, les imatges d'un escorxador en directe i a veure quanta gent es baixa del
no,
carro.
No només de l'escorxador, per descomptat, sinó també com estan aquests animals en captivitat. Pràcticament no es poden moure. Alguns estan en l'espai d'un foli, gallines o així, que s'automutilen perquè es tornen boges. És a dir, es tracta de producció. Clar, però pensant ja només en la teva salut, si tu et menges un animal que ha estat en aquella situació d'autèntic paroxisme, què et menges? No? Però per altra banda, per humanitat, és que si ets un ésser humà, tu no pots fer això amb els animals, amb els altres éssers vius. No ho pots fer per dignitat, perquè ells també tenen dignitat. No? I això... com que no es veu en un 30 minuts, perquè les càmeres no entren en aquests llocs per veure com estan aquestes pobres bèsties, no tenim tanta consciència, no? I mengem-ho.
Jo crec que el pitjor no és l'escorxador, és...
Perdona
que et talli, Jordi, però estem s'escoltarà la sintonia final, la Jèssica mana, jo obeeixo ordres i ja veieu que ens envia publicitat. Agrair-vos al 5 la presència, Víctor Alexandre, Josep Maria Balcells, Cristian Treceño, Roser Casamitjana i Jordi Mulgó, moltes gràcies al 5.
Gràcies.
Davant d'aquesta tercera vaga mundial pel clima que ha monopolitzat aquesta tertúlia d'avui divendres, darrera tertúlia de la setmana. Ens veiem divendres que ve.
I tant. Bon cap
de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Publicitat i tornem.
Doncs...